on es va fer la trobada gegantera més gran del món.
Però ahir... Ah, també era del món, eh?
Sí, sí, ahir, sí. Ahir era nacional, la de Mata de Pere va ser internacional. Sí, però per ser nacional, per això diem que va ser històric, que una trobada nacional aplegui a 600 gegants és una bestiesa. En aquest cas, a Mata de Pere, la trobada internacional, doncs hi van venir colles d'arreu del món, de Portugal, d'Espanya, Gran Bretanya, Bèlgica, Japó, França, Holanda, Àustria, Itàlia, Alemanya... Jo no sabia bé.
Jo vaig pensar en ells perquè el dia era plujós i dic, déu-n'hi-do.
Sí, de fet, moltes colles de Catalunya o d'arreu del territori, algunes, moltes no, algunes, no hi van acabar anant aquí a Barcelona perquè tenien por que plogués. I clar, recordem que són gegants, que tu els hi pots posar un paraigües, però és
fàcil incòmode. No sé si hi ha capelines així de gegants.
Hi ha fundes de plàstic per gegants, que vindria a ser una capelina.
No hi ha paraigües de gegants.
No hi ha paraigües de gegants.
Imagina-se'ls aguantant un paraigües.
És complicat. Sí que és cert que tenen sempre pla B, en aquest cas. Llavors dèiem, ahir un molt estimat de casa nostra, de Ràdio Estel, Pere Joventí, crec que ho podem dir, sense cap mena de problema, és la persona més entesa de tot Catalunya.
Ah, tu et referies a aquest, eh?
Sí.
Jo em referia a un altre.
Ja. Tu te referies en Didac, eh?
També,
però,
ja,
en aquest cas, l'aparició de Pere Joventí Balcells a aquesta trobada nacional és notícia perquè Pere Joventí Balcells ahir va estrenar la primera geganta aranesa de tot el món.
Bravo!
Jan.
Bravo!
Una persona enamorada d'aquesta tradició.
Sí, sí, enamorada del gegantisme. No?
Sí. De fet, té llibres i tot. Ha escrit algun llibre sobre gegants de Catalunya d'arreu del territori, però la veritat és que és un gran, gran entès. I dèiem, va ser una diada, una trobada marcada per la mirada al cel, per l'amenaça de pluja, però sobretot la mirada la tenien posada als gegants del Pi. No sé si ho recordeu, fa uns dies parlàvem en aquest programa, ho vam explicar, que els gegants del Pi, les figures de Mustafà i Elisenda, havien patit un accident a Girona el cap de setmana passat per culpa d'un fort cop de vent que els va tombar, van caure a terra i els van haver de reparar. Clar, què passava? Que tenien pocs dies, poques hores de marge perquè estiguessin reparats. I tota la setmana passada vam tenir l'aia al cor de a veure si els gegants del Pi podran participar a la trobada nacional de gegants o no, perquè s'estaven reparant a Solsona, en un taller familiar, un taller que es diu Casserres, per cert, i doncs no les tenien totes, que estiguessin llestos per aquest diumenge. Finalment sí, finalment van poder sortir els gegants del Pi i, per cert, que van presidir un cercavila, vull dir que van ser els capdavanters d'aquest cercavila, vull dir que tot va anar molt, molt bé, en concret aquest encapçalament de la cercavila dels gegants del Pi va sortir de Urquinaona, de la plaça Urquinaona. Sí. Llavors, molt contents, suposo que estaran a la colla de gegantera de gegants del Pi, perquè doncs, han pogut sortir, nosaltres que també ho celebrem, i que avui a quarts de dues podrem saludar en directe el cocap de colla dels gegants del Pi, que ens valori una mica la trobada nacional, parlem de gegants i parlem de cultura, que sempre va bé.
Doncs està molt bé. Escolta, anem a la propera estació?
Anem-hi.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Judit, on anem avui, va?
Mira, avui parem a l'estació de Swindon, una ciutat d'Anglaterra que està relativament a prop d'un altre poble que es diu Devizes, on hi ha hagut una subhasta molt important aquest dissabte, on s'ha subhastat el rellotge d'or del passatger més ric del Titanic.
Ep. Ja hi som.
Sempre és notícia.
Sempre hi heu.
Les darreres setmanes, Joan, cada setmana, pot ser?
Jo, és la veritat.
Jo t'he de dir que...
Pot ser. El tens tu a casa.
Jo intento treure totes les notícies de Titanic. Tot el que veig de Titanic ho faig notícia.
Jo també, jo ja m'he aficionat.
És tard.
No, Joan, ho tens.
No caduca, no caduca mai. No.
L'has comprat pel teu familiar.
Mira, deixa'm explicar una cosa que m'ha fet molta gràcia. Amb aquesta sintonia està molt bé. Quan hem acabat l'entrevista amb Carlos Carrizosa, m'ha preguntat si l'anell aquest que porto al dit era d'aquests que controlen...
La ment?
No.
Jo sé, sense que m'ho diguis, ho sé, l'estat d'ànim.
Com? Ah, que canvien de color. Sí, hi ha uns que canvien de color,
segons el teu estat d'ànim.
Hi ha uns que tenen com els rellotges aquells del el pulso i la so. Exacte.
I les passes.
La so, les passes, tot això. No, és un anell normal.
Normal i corrent, eh?
Jo em pensava que era d'estat d'ànim.
Ja t'he preguntat de Carrizosa?
Sí. Fa molta gràcia.
Això vol dir que ell és un expert del tema.
Li deu agradar la tecnologia.
Quina persona més curiosa.
Sí.
I renta plats a casa, això està molt bé.
Dius que l'estan mirant.
Total. Ah, que ho ha estat mirant, que vol comprar-se un.
No ho sé.
Potser en té un i és un amant de la tecnologia sensorial.
Té pinta que li agrada la tecnologia, sí. Titanic, va.
Sí, Titanic, un altre cop,
parlem
sí,
de
notícia.
Ciutadans, parlem de Titanic. Molt bé.
Doncs es tracta d'una subhasta amb xifra rècord, fins i tot trencat tractant-se del Titanic, que sempre s'han subhastat coses amb preus estratosfèrics. Doncs bé, el rellotge d'or del passatger més ric del vaixell s'ha subhastat aquest dissabte per 1,37 milions d'euros. Tela, tela.
Bé,
és un
milió... Bon preu.
Bon preu, molt bon preu. Sí, és un objecte que va pertànyer a John Jacob Astor, que era un empresari nord-americà d'uns 47 anys, que no va sobreviure a l'enfonsament del Titanic, però que era dels passatgers més rics que hi havia en aquell barco.
No sé si d'aquí la marca aquesta Astor, no? Que és un...
Crec que sí. Sí, 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 crec que sí. Era d'una... Són d'una empresa...
Margaret Astor es diu ara, no?
És una empresa americana molt, molt, molt rica.
Sí, sí, jo conec a la Thatcher, només.
La coneixes, eh? Wow.
Personalment. En fi, en John Jacob Astor, penseu que acumulava una fortuna de 87 milions de dòlars. I era una persona molt rica, no va sobreviure a l'enfonsament, però la seva dona sí. Llavors, quan van recuperar el cos del seu home, van poder recuperar aquest rellotge, un rellotge d'or de 14 quirats.
Déu-n'hi-do.
Llavors, el seu fill el va restaurar i la família, això, una família amb molt de poder als Estats Units, va conservar-lo fins als anys 90, quan després el van vendre a un col·leccionista. Perquè, per cert, la llegenda diu que en John Jacob Astor va ser la primera persona que van identificar quan es van recuperar els cossos de les víctimes del Titanic.
Això és perquè portava el rellotge.
Exacte, pel rellotge i perquè també tenia les inicials marcades bordades en la seva jaqueta. En fi, el preu de sortida eren d'entre 100.000 i 150.000 lliures i al final s'ha comprat per 1,175 milions de lliures, que són 1,37 milions d'euros. L'últim objecte que s'havia acostat en aquest valor havia sigut un violí que es va vendre el 2013 per 1,16 milions d'euros. Vull dir, estem parlant de xifres molt, molt altes. Sí. I el rellotge no és l'única peça que s'ha subhastat en aquesta casa de subhastes que es diu Henry Aldrich & Son. S'han subhastat també una llibreta amb anotacions sobre la ruta del Titanic i una funda d'aquest primer violí que ja s'havia subhastat el 2013, doncs ara s'ha subhastat aquesta funda.
Que... La funda, no el violí.
Exacte, la funda. També per molts milions d'euros. I això, tots aquests són objectes que es van recuperar del fons, del Titanic. Vull dir que es van anar rescatant coses d'allà baix.
Sí, sí, és un negoci.
Sí, sí, sí. Escolta'm, Rafa, anem de compres?
Vinga, va, una miqueta. Anem cap a Capra, bo.
Va.
Abans que res, és que estic veient al 24 Hores de la tele que estan parlant de la declaració de Koldo García l'altre dia.
Sí, senyor.
I és que és clavat, però clavat, a Bert de The Big Bang Theory.
No.
O sigui, aquest és el personatge secundari de The Big Bang Theory. Si us plau, poseu a Google Bert de Big Bang Theory i us sortirà l'actor.
Ai!
És Separados al Nacer. És increïble. És ell.
Té algo.
Com que té algo? És igual. Perdona que et digui, clavadíssim.
Deia que Koldo García té una mica... És igual, no facis entrar en jardins.
Sí. És el geòleg de Big Bang Theory.
Sí, sí.
En fi, dit aquest punt que no li interessa a ningú, només que a la meva ment malaltissa, però que ja heu escoltat tot Catalunya i Andorra, anem cap a Capbravo.
Som-hi, va.
Anem cap a Capbravo. Cada setmana ja sabeu que Capbravo té el detallàs de fer-nos arribar una cistella per repartir entre els nostres oients. Aquesta setmana s'ha d'espavilar, que tenim un dia menys per participar. Dimecres, recordem, és festa, és el Dia del Treballador i ens l'agafarem una mica per respirar. Un dia que ens descol·loca molt, però bueno, ahí està posat. Allà enmig de la setmana. Capbravo, 65 anys d'història, 3.000 supermercats arreu de les 4 províncies de Catalunya. Diferenciació en quant també a l'estalvi, pensant molt en les famílies, ja sabeu. I cistella per a esportistes. Ens ho ha avançat abans Judit Vallès. Olma Giró, escolta això. Avui és el Dia Internacional de la Dansa.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta.
Molt a favor, molt a favor.
M'agrada, Joan.
En castellà.
Home, sí,
això
en castellà.
No. O sigui, molt a favor.
Ell canta en castellà, també.
En italià, sí. Sempre.
Sí, ell té totes les versions en italià i en castellà.
Ara,
sí, és les italianes.
Dit això.
Oblio vederte.
Digue-ho.
Dit això, i la Giró ho sap.
Ha.
És un geni.
Ha.
Aquest senyor és un geni.
Franco Batiato és meravellós. Ja el coneixes,
Lluís? I tant, i tant.
Personalment. Venia estiuejar a Catalunya.
Sí. Sí,
ah, sí,
és molt maco.
Sí, de fet, hi ha una llegenda.
Ah, sí, quina és?
I jo vaig intentar trucar, a veure si m'ajudes a refrescar la memòria, però ell estiuejava en un poble, que no me'n recordo del nom.
Era l'Empordà, eh?
No, crec que no. Era un poble molt petit i ell, quan venia aquí... I era conegut arreu del món, es canviava...
No deia que era ell.
Exacte, es canviava el nom, tenia una... O sigui, no és un pseudònim, s'inventava un altre nom, i llavors sempre estava en una... una fonda, i llavors un dia de festa resulta que doncs es va anar a deixar anar i va dir soc Franco Batiato, etc, etc, etc. Llavors vaig trucar a la fonda a veure si ens podien explicar alguna cosa d'ell i tal, i no vam voler parlar més que res perquè la persona encarregada doncs era molt gran, però és una llegenda, vull dir, real.
I tant, evidentment, Franco Batiato, un creador genial que té aquesta peça meravellosa, Voglio vederte danzare, és fantàstica. Llavors, tenia aquí moltes dades, però jo crec que anem una mica malament de temps i volem escoltar la tertúlia, que estem tots molt atents a la decisió, la gran decisió. La pregunta que abravo el dia és: què et fa ballar a tope? Què no pots resistir? Quina cançó escoltes i dius tengo que moverme l'esqueleto? I si no, també pots explicar-nos quina cançó t'agrada ballar. Però a mi em fa més il·lusió escoltar aquella cançó que no pots resistir, has de ballar sí o sí. Teniu alguna?
Moltíssima.
Aquesta podria ser una.
La Judit, sense despertar. Sí. Moltíssima.
Moltíssima.
Quina, per exemple, Judit? Va.
No sé, per exemple, de... I wanna dance with somebody.
Home, clàssic.
Per exemple.
Els anys 80.
És la primera que m'ha vingut al cap, però podríem dir-ne moltíssimes.
Jo qualsevol de Rafaela Carrà.
Qualsevol.
Hombre.
Qualsevol. La de Pedro, Pedro, P, també.
Per exemple.
També,
sí, sí, sí,
Pedro, Pedro, Pedro.
I Olma, que tu tens alguna?
Jo, Batiato, per exemple.
També, Batiato.
Sempre, també.
Aquesta... Però no és massa ballable.
És de fer moviments tranquils.
És de psicodèlia, sí.
Sí, de moviments tranquils.
Tot es pot ballar.
En fi.
Tot es pot ballar?
Sí.
La sintonia del telediari, també.
Tu, Rafa, què, en tens?
No, jo cap.
Cap,
com que cap?
Cap.
Doncs mira, jo et veig molt...
A veure.
...ballant aquesta. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. Say the old folks, the culture show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, the culture show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, told to show you never can tell.
Ràdio Estel. Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què vam veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Hem perdut 10 anys, és veritat, però nosaltres no som dels que es rendeixen, perquè creiem en el futur d'aquest país. Tornar a creure en el diàleg, en unir i en servir, en la nostra sanitat i la nostra educació pública. El proper 12 de maig tornem a creure en Catalunya, amb totes les nostres forces.
El proper 12 de maig, fem Illa, president. Força per governar.
Si no saps què li regalaràs a la mare, és perquè no has vingut a Centre Verd. Vine i descobreix un munt d'idees de regal i fes-la somriure. Feliç Dia de la Mare. Centre Verd, a Salt, Girona. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Temps de tertúlia. El primer cafè amb Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya. L'advocat Toni Picó.
Enric Bárcena, diputat d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya.
Vinga, va, iniciem tertúlia i ho fem, com sempre, acompanyat d'Àngel Miret. Àngel, què tal?
Bon dia. Hola, bon dia, bona hora.
També ens acompanya Toni Picó. Toni, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també Enric Bárcena, diputat d'En Comú Podem. Enric, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
En fi, us preguntaria per què voleu començar avui, però clar, avui la notícia és la que és. Estem esperant a les 11 la compareixença de Pedro Sánchez. Com heu viscut aquests darrers dies ja? Perquè, clar, no ens hem vist des de la carta publicada la setmana passada.
Doncs mira, ara, fora d'antena, estàvem, ja és clar, perquè el tema, com tu ho dius,
ja,
és el tema... Exacte, estàvem escalfant, no ens aplaudia ningú, com quan surten els jugadors a escalfar, però ens hem autoaplaudit. No, a veure, a mi m'estranya una mica, o sigui, entenc perfectament la reacció, perquè realment s'ha arribat un punt en què la classe política ha de fer una reflexió sobre com es tracten uns als altres i com es respecten les ideologies que no són les teves. I jo, des d'una perspectiva humana, entenc molt bé aquesta posició del president Sánchez. Ara bé, el que no m'acaba de quadrar o d'agradar és de que faci aquest anunci públic. És a dir, entenc perfectament que una persona en un moment donat de la vida digui aturem-nos, parlem amb la família, parlem amb les persones més properes, no només ideològicament, sinó des del punt de vista humà, i aturem-nos a veure què faig de la meva vida, perquè la meva vida es complementa. És a dir, hi ha una qüestió laboral, una qüestió política, però també una qüestió personal, emocional, i aleshores això és el que no m'acaba d'agradar o de quadrar. Ara, la reacció d'una persona que arriba un moment que diu s'ha acabat, l'entenc perfectament.
Després, perfectament. A menys d'una hora perquè es desvetlli tot plegat, us preguntaré què creieu que passarà. Però abans, Toni...
Com no és? Respondré aquesta pregunta.
Bueno, jo te la faré.
Sí. Val. Però passo a respondre-la. I t'ho dic així claríssimament. A veure, jo, la veritat és que ho he viscut amb molta, molta, molta distància. Perquè em sembla una irresponsabilitat. I així ho dic. Un president del govern no pot anunciar que es pren un temps per pensar. Crec que deu pensar cada dia. I, per tant, doncs no cal que ens anunciï, sinó que ens anunciï quines decisions pren en cada moment. I em semblaran totalment legítimes o no, però, en el seu cas, el que em sembla una irresponsabilitat, el president del govern ha d'estar sempre a disposició del país i, per tant, crec que no és una bona solució.
Per donar una informació rellevant, Toni, que no invalida la teva opinió, igual que no invalida la de cap, però perquè tots en siguem conscients. L'única persona que ha vist Pedro Sánchez, les úniques persones que han vist Pedro Sánchez aquests dies són el seu entorn familiar, evidentment, i el secretari d'Estat, que ha anat cada dia a Moncloa perquè s'assignin coses que, evidentment, s'ha d'assignar. És a dir, un govern no pot parar en sec.
Quin secretari d'Estat?
Ara em poses... no sé el nom. Però ara te'l diré, te'l busco i te'l diré. No sé si l'Enric... No, eh? No, ara t'ho buscaré i t'ho diré. Però una persona de govern, de màxima confiança de Pedro Sánchez, ha anat cada dia amb documents sobre la taula, que ha signat, amb temes...
Veus la distància?
I decisions que s'han de prendre.
La distància que he pres, que no sé ni això. Vull dir, distància absoluta. Perquè crec que s'ha muntat un circ i una polarització que crec que no és bona. De fet, recordo que fa dues setmanes, Àngel, vam estar parlant tu i jo aquí, no? A instàncies d'en Joan, sobre el tema de com veiem actualment la política, no? I vam parlar allò de que els polítics ara es veien com enemics, cosa que creiem que no era positiu, no? I en aquest sentit puc comprar perfectament aquest sentiment que sembla que es manifesta en la carta que el president del govern doncs, ens va donar a conèixer. No? Però, en tot cas, jo penso que un president del govern no pot fer el que ha fet Pedro Sánchez en aquests darrers dies. Pren decisions i les comunica, i em sembla fantàsticament. No cal que ens anunciï que s'està pensant què fer o què deixar de fer. I repeteixo, en el tema del fons puc comprar tot el que vulgui i més. Ho puc comprar, però en qualsevol cas crec que la forma i les conseqüències del que comporta l'adopció d'aquesta forma no són positives, perquè fixem-nos que després tot s'ha continuat polaritzant i encara més, per una banda i per l'altra, i crec que això no és positiu.
Enric.
Jo que ho he vist des de la política, no? Ara, en aquests darrers mesos, jo crec que sí que hem d'humanitzar la política. I avui, per exemple, el president Puigdemont ha perdut la seva mare i no puc imaginar el dolor i la tristesa que pot sentir, per tant, em sento supersolidari.
Per cert, que ha suspès els actes de campanya.
I és molt lògic. Vull dir, crec que ha arribat un punt en què els polítics no som robots. I si perdem aquesta humanitat, aquest contacte amb els nervis, amb les angoixes, que tots patim arreu, la política no té sentit. I, per tant, el que passi, tot i que ens sorprengui, que ens pugui generar reaccions, dubtes, i benvingut al debat, crec que obre una porta que sí que hem d'entomar, que és... La política no pot ser una trinxadora, i fa massa temps que és una trinxadora. Jo mateix, a mi una de les coses que més m'afecten és quan es parla de que els polítics tots són corruptes, són deshonestos, perquè les persones senzilles només tenim l'honestedat i l'honradesa de les nostres mans com a patrimoni, I, per tant, sí que afecta, i afecta quan el Twitter et comença a insultar de manera desaforada, etc. Per tant... siguis el president del govern, siguis un expresident de la Generalitat o siguis un concursant de Masterchef, el fet de que tu hagis de poder dir prou, això no és acceptable a nivell de tracte personal. Crec que ha d'estar al centre. I això, després podem valorar si políticament ha fet bé, si no, quin impacte tindrà, si ens agrada o no. I després preguntaràs què farà, jo no ho sé. Jo sí que crec que hi ha un mandat sortit del 23 de juliol, que és un mandat que a Catalunya va tenir el 80% del suport dels vots, que s'ha de mantenir. En la forma que sigui, hi hagi Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez ha decidit de sortir-se'n, però hi ha un mandat de reformes, i el que sí que ha de sortir, passi el que passi, és també... quines reformes hem de prendre. No val només lamentar-se o prendre consciència, sinó també això com ens fa reaccionar. I aquí tenim un elefant a la sala, que és el poder judicial i tota la guerra de l'ofer que fa massa temps que es fa arreu i a molts partits, que hem de veure com se soluciona. I aquesta connivència de la premsa escombraries, que no és tota la premsa, sinó una premsa molt concreta, que respon a interessos molt concrets i que alguns utilitzen per inventar notícies i degradar ad hominem, contra les persones, i això és la trinxadora que hi ha hagut, i per tant, benvinguda a la reflexió, passi el que passi, més enllà dels interessos polítics de cadascú.
Entrem una mica aquí, Enric, perquè m'agradaria aplaudir les... i això és opinió personal, però m'agradaria aplaudir les darreres intervencions, com fa molt de temps que ja està fent la senyora Inchaurrondo, a Televisió Espanyola, que va explicar precisament com funcionava el que està explicant ara l'Enric. És a dir, hi ha mitjans de comunicació finançats directament per cúpules de partit. Mitjans de comunicació que reben notícies amb fons que ningú et diu. aquestes notícies surten publicades i el mateix partit que financia aquests mitjans de comunicació diuen, veieu com surt una notícia publicada que diu el que jo ja avisava? I no és culpa meva perquè surt a un mitjà de comunicació, per cert, que jo financio. Doncs bé, feta la volta,
amb un agravant, no el financen aquests partits, el financen des de les institucions que governen aquests partits. És a dir, amb els nostres diners, en aquest cas...
No, i des de certes fundacions.
És a dir, amb diners públics que ells controlen, financen a través de la publicitat tot un sistema d'enfangament que és inacceptable, però que la justícia... connivés. I aquí és l'altra pota que sí que tenim mà. I fa massa temps que el Consell del Poder Judicial està aturat i és una de les coses que dol aquest país i que hem de veure com. També ho hem de fer bé, que no sigui que se'n giri en contra i aleshores digui, bueno, com que hi ha molt de fang, ara no sabrem distingir entre la verdadera corrupció i el que és l'enfangament. Perquè tenim casos aquests dies a Madrid que per les pròpies confessions dels implicats, un és enfangament i l'altre és, o tot té la pinta de que és autèntica corrupció i mala praxis administrativa.
Jo, Joan, el que volia afegir brevíssimament és que tampoc no voldria que això fos, aquest debat, un retret no explícit, però sí implícit, als partits de dretes o d'extrema dreta. Perquè jo crec que, malgrat que és veritat que no tothom actua de la mateixa manera, però que, en general, aquestes posicions, diguem-les, d'enfangament, de mentida, de manipulació, es donen arreu de l'art parlamentari. Només, si estàs una mica ben informat, jo aquests dies, que sento els resúmens de tots els partits polítics, quan els escolto, sense estar en el fons de totes les qüestions, detecto immediatament falsedats, xifres que són exagerades, dades que són inventades ja directament, i per tant és un dels elements que també crec que el president Sánchez, coincidint en bona part també amb el que diu el Toni, però que jo crec que també està bé que hagi posat damunt de la taula aquesta situació que, insisteixo, viu bona part de la ciutadania de dir, ja n'hi ha prou. És a dir, un servidor, com els meus companys de taula i tu mateix, Joan, tenim les nostres idees sobre com s'ha d'organitzar el món. I en aquest cas, doncs, Espanya o Catalunya o la ciutat de Barcelona, els que som d'aquí a Barcelona. Però imagina que avorrit seria que tothom pensés exactament el mateix que jo. Per tant, a mi ja em va bé de que, més enllà de les idees que jo pugui tenir, que poden ser més o menys encertades, i que tantes vegades a la vida m'he donat compte que m'havia equivocat amb altres idees que tenia i que després he vist que eren errònies, doncs està bé que jo respecti, doncs, els que estan més a l'esquerra que jo, els que estan més a la dreta, els que són més catalanistes, els que ho són menys, ho dic per parlar dels eixos clàssics d'aquí del país. I, per tant, crec que això també s'ha de posar damunt de la taula e insistir-hi. I, com diu l'Enric, i això ho vull reforçar molt, perquè jo he estat bastant en el límit de la política, potser no tant com ell, però déu-n'hi-do, de que en el món polític hi ha moltíssima gent honorable, moltíssima gent, de tots els partits, i vull remarcar-ho, de tots, dels que estan també més lluny de les meves idees. De la mateixa manera que també, com he dit altres vegades en aquesta casa, entre la judicatura hi ha moltíssims jutges que actuen honorablement, honradament, amb una feina molt dura i amb uns salaris que més d'un es quedaria parat del que cobra un jutge o un magistrat aquí a Barcelona amb 300 temes pendents i mal de caps. Per tant, també hi ha aquesta crida a l'optimisme. Compte que potser són els més ambiciosos, els que estan més amunt, els que potser pateixen algun tipus de patologia, que és aquesta recerca obsessiva del poder i en alguns casos també del diner, que fan que acabin convertint això, qualsevol opció diferent a la seva, a una mena de cosa i de pensament estrafolari, quan no dir, d'una banda, tothom és feixista i de l'altra banda, tothom és comunista.
Totalment d'acord, totalment d'acord, Àngel. De fet, a veure, jo puc comprar la reflexió sobre la situació política actual, la puc comprar. No de la situació política actual, sinó de com es fa la política. Ho compro. I ja et dic, fa dues setmanes vam estar parlant aquí, no? I em penso que el moment és crític i no és bo. Però, en qualsevol cas, que un president del govern O sigui, el president del govern pot fer aquesta reflexió, sense cap mena de dubte, i crec que és positiu que faci aquesta reflexió i que la posi sobre la taula i que es pugui debatre sobre aquest tema. Però en qualsevol cas, el que no crec que sigui positiu és que una persona que governa 47 milions de persones faci aquesta parada. No, és que no ho veig. O sigui, fixeu-vos. O sigui, entrem en la...
Però, Toni, a vegades, perdona un moment, la parada és inevitable. Jo el que crec que podem criticar és la forma d'evidenciar-la davant de tothom.
Àngel, et compro també que pot fer la parada. Evidentment que pot fer la parada. Però el que no crec que sigui bo és que digui que fa la parada.
D'acord.
Que digui que fa la parada, perquè no cal que ho digui. Podria fer-ho perfectament sense dir-ho. I, escolta'm, posar sobre la taula després, quan hagi pres les decisions que considero oportunes, posar-les sobre la taula i explicar-les davant de la ciutadania. Em sembla adequat. Totalment adequat. El que passa és que entrem... A veure, i l'Enric parlava, no?, en aquest sentit, de la humanització de la política. D'acord, totalment d'acord. Però és que jo crec que, i més a Catalunya, que hem viscut molts anys, no d'humanització de la política, sinó l'emoció, la política com a emocions. Uh-huh. I la veritat és que em sembla... Jo n'estic bastant fart, que només la política es mogui per emocions, sinó que també la política ha de tenir part de raó, i la raó és important. Perquè, repeteixo, estàs governant sobre 47 milions de persones que et van votar uns, que no et van votar uns altres, però que, en qualsevol cas, ets, representes a 47 milions de persones i has de prendre decisions per 47 milions de persones. Per tant, si humanització tot el que vulgueu, però portar-ho fins a l'extrem de que només sigui emoció, crec que no és bo.
Enric.
És que...
Enric, em permets una pregunta?
Sí, sí.
Clar, aviam una cosa. Des d'aquest programa, quan fem les coses, les fem a consciència. Avui tenim a la tertúlia un diputat d'En Comú Podem?
El grup és En Comú Podem, a les eleccions catalanes que ens candidatem, és Comunsumar.
Comunsumar, eh? I Sumar és on és? Que és el govern espanyol, sí. En coalició amb el PSOE. Mhm. Si Pedro Sánchez dimiteix, comença a caure tot una mica.
És el que intentava transmetre abans, és a dir, que l'Ofer no surt d'ara, és a dir, que hi ha molta gent, vull dir que hem tingut casos, segurament el de la Oltra ha sigut el que ja va advertir, però ja tenim el Wagensberg amb el tema del tsunami, Ada Colau porta i Comuns 19 querelles arxivades, podria dir el cas de la Irene Montero i el Pablo Iglesias, i tants altres, Vull dir, he dit una mica picatulletes de tots, però segur que n'hi ha molts més, i que em sap greu deixar-me. En tot cas, a la qüestió, i sí que és que ara el Partit Socialista ha pres consciència de que no és una qüestió d'unes persones, sinó que és una qüestió de que hi ha uns grups, uns interessos que consideren que l'Estat és seu i que volen seguir mantenint-lo a les mans, i que tota la resta som comparses del fet polític. Aleshores, benvingut si s'han adonat. Aleshores, més enllà de la decisió personal que faci Pedro Sánchez, que evidentment és respectable, i com deia, hem de valorar humanament que tothom pot dir un dia, pues no, i que vingui un altre, perquè afortunadament hi ha 47 milions d'espanyols i espanyoles que poden o tenen possibilitat de ser president i presidenta. La qüestió és que nosaltres el que sí que respectarem és el mandat sortit de les urnes del 23 de juliol passat, que era clarament, en el cas de la gent que va votar a sumar, a favor d'un govern de coalició i contra un possible govern alternatiu que comptava o havia de comptar amb l'extrema dreta, i que a Catalunya va tenir el vot, diguéssim, del govern que hi ha actualment, va comptar amb el 80% del recolzament dels votants. Aquest mandat dels catalans l'hem de seguir respectant, hi hagi Pedro Sánchez o hi hagi una altra alternativa. De tots els escenaris que es plantejaven, no? Seguir, moció de confiança, dimissió, o fins i tot eleccions, això no depèn de nosaltres, evidentment. Si fos per nosaltres, Pedro Sánchez seguiria. Si no, hem de seguir amb el govern, amb qui el pugui encapçalar, i sobretot el que ha de servir, més enllà de tenir un govern, és que aquest govern faci coses. I certament ara havia patit un estancament, això ha de ser un impuls per seguir amb el mandat del 23 de juliol, que és una agenda de reformes, de desjudicialització i també de democratització de molts dels drets que encara tenim pendents. Per tant, i és amb el que molts partits i de molta diferent ideologia van apostar, un govern d'esquerres i un govern progressista i plurinacional. I no ens perdem les dues vessants.
Ara sí que us volia preguntar que contesti qui vulgui, que em temo que només serà una persona. Àngel, què creus que farà avui Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, per cert, que ha anat cap a la Zarzuela, eh? Fa pocs minuts ho explicàvem des d'aquest mateix programa.
Doncs, home, em passa una mica com el Toni, que no sé què dir-te, perquè en el meu pensament que he expressat abans, jo crec que dimitirà. Què farà tot seguit? Una qüestió de confiança, o senzillament se n'anirà a casa i té ganes de fer un canvi de rumb a la seva vida, o anar-se'n a institucions internacionals, europees, això ja no ho sé. Però jo crec que és molt difícil ara, després de la polèmica que s'ha generat i les expectatives, és molt difícil que la sortida sigui dir, doncs, mira, m'ho he repensat i saps què? Continua igual. Jo crec que això costa de fer-ho de la manera com ho ha fet ell, que és anunciant-ho públicament. Si hagués fet aquest procés de reflexió interna, doncs seria més fàcil, perquè aleshores senzillament has desaparegut uns dies que pots haver tingut una grip o has tingut un problema estomacal i per tant no hagués passat res. Tal com ho ha fet, jo crec que és molt difícil sortir i dir, bé, doncs tanquem el parèntesis i demà continuem tal com està. Per tant, o plegarà, estic quasi bé convençut, o una qüestió de confiança. Deixa'm un minut per remarcar el que deia l'Enric abans, que jo crec que és un dels grans mals d'Espanya, que és aquesta apropiació de l'Estat per part d'un determinat sector petit, format per una part de la judicatura, una part de l'exèrcit i de les forces de seguretat, una part dels funcionaris, els alts funcionaris de l'Estat, de l'empresariat, de les classes, diguem, les altes, d'un entorn determinat, que està ubicat principalment a Madrid, i que no entenen que el país és d'aquests 47 milions dels que parlem. És d'aquests 47 milions, no és seu. I no ho entenen. I aleshores, quan hi ha un canvi que els fa fora, diguem-ne, de les institucions on ells han manat des de fa 300 anys, com a poc, doncs no ho poden empassar, no ho poden entendre. En algun moment, aquí a Catalunya, va passar una mica el mateix, en un altre context i d'una forma molt més suau, diguem-ne, no? Que hi havia qui pensava que Catalunya era seva. I, per tant, no entenien com podien sortir del Palau de la Generalitat algunes opcions polítiques. Això, si no s'acaba, no s'acabarà res. Un matís amb el que deia Enric. Tu parlaves de que la coalició actual, la coalició que dona suport al president Sánchez, és una coalició d'esquerres i plurinacional. Estic d'acord amb la segona part, la plurinacionalitat, però no és necessàriament ni tan sols una opció d'esquerres. És una opció on hi ha partits, com ara Junts o com el Partit Nacionalista Basc, fins i tot alguna part d'Esquerra Republicana, que jo diria que no es pot qualificar d'esquerres, sinó de progressista, en el sentit que sovint a vegades l'esquerra confon ser d'esquerra amb ser progressista. Jo crec que aquí podríem obrir un debat. Sinó que vol fer avançar el país en una determinada direcció contrària justament als interessos d'aquesta classe que s'ha apropiat de l'Estat.
Precisament. Mira, com que el Toni ja ho ha dit abans, que no contestarà aquesta pregunta, em sembla molt bé.
Va, Toni, decideix-te que t'estem pressionant.
No, em sembla molt bé. I l'Enric, que ja ha tingut a bé venir avui amb una tertúlia sent diputat en Comú Podem, tampoc el posaré les pas a la paret. Hi ha coses que es...
Bàsicament perquè no sé què passarà, o sigui, es mentiria si fes la bola, eh?
Vull dir que, no, jo tampoc ho sé.
Dir, no en tinc ni idea.
Això és com la Quiniela, diu Barcelona-Madrid, i diu, sí, a vegades coses... tendeix a posar un perquè li agrada més el Barça que el Madrid, exacte. Però vas guanyar el Madrid. Hi ha
escenaris del que pugui passar, però no sé...
Sí, hi ha coses que s'han dit, per exemple, que Pedro Sánchez vol dimitir per anar a Europa perquè podria guanyar la cadira de la presidència del Consell Europeu, per exemple. O que Ferraz, amb tot el que ha fet aquest cap de setmana, s'ha carregat part de l'esquerra espanyola, abanderant el total de l'esquerra espanyola, o almenys ho ha intentat. D'això en parlarem amb en Toni, amb l'Enric i amb l'Àngel. Anem a publicitat, de seguida tornem.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada. Tu com ho fas?
Perquè cada matí prengo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a Laboratoris Marnis, a Herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Per primavera arriba la teva nova era, aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdels, solàriums i tot el que cal per renéixer. I ara tens inscripció gratuïta només fins al 30 d'abril. Sí, inscripció gratuïta. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Vinga, va, 4 minuts, pràcticament 3. De fet, ja arribarem a 3 quarts d'11 del matí. Seguim fent tertúlia en aquest primer cafè amb Àngel Miret, Toni Picó i Enric Bárcena i posava sobre la taula si hi havia estratègia o no darrere de la decisió que pugui prendre Sánchez i si hi havia estratègia darrere no només de la decisió de Sánchez, sinó darrere del que s'ha fet aquest cap de setmana a Ferraz, a la seu del Partit Socialista, que és amuntar un munt de simpatitzants socialistes. En fi, van sortir els líders socialistes al carrer, van cantar des de Quevedo a la Internacional, en fi, cosetes. Mira, Toni Picó, que ja riu. Toni, mira, estratègia de Pedro Sánchez és en Europa primera.
No ho sé. Així t'ho dic, eh? Se'm fa difícil. O sigui, jo el que sí que veig és que, en qualsevol cas, muntada la que s'ha muntat, no, les coses no poden quedar igual. I això estic totalment d'acord amb l'Àngel, no? Per tant, ha d'haver un tomb en aquest sentit, si més no, en quant a la posició de Pedro Sánchez. No sé si dimitirà, no ho sé, ho sabrem. Més que no cal, vull dir, en 15 minuts ho sabrem.
15 minutets, sí.
Per tant, no cal que li donem gaires voltes, perquè deixant passar el temps ho sabrem perfectament. O sigui, a més, en política, quantes vegades hem tingut que fer quinieles sobre què passaria, què deixaria de passar, i a mi al final aquestes coses m'esguten.
Et deia primera la decisió de Pedro Sánchez, però anem a una segona que jo crec que és més clara, cap al sí o cap al no, si més no és bastant més opinable, que és la decisió del Partit Socialista de tancar files entorn de la figura de Pedro Sánchez, i jo diria que s'ha aprofitat això per unir l'esquerra entorn al Partit Socialista.
Això ho pots respondre millor l'Enric que jo. Tinc la sensació. En qualsevol cas, no ho sé. A veure, fixeu-vos, sí que tinc... O sigui, diré una cosa. A veure, tot el tema de la qüestió de confiança jo no l'acabo de veure. Perdoneu-me, eh? O sigui, el problema en aquest sentit, tot i reconeixent, efectivament, com deia l'Enric, que farà quasi un any, no queda molt, de les eleccions que es van celebrar, el govern ha estat totalment paralitzat, molt paralitzat. De fet, ha aprovat 3 reials decrets lleis, dels quals 2 es van convalidar, un d'ells no es va convalidar, el 7/2023, i en aquest sentit, poca cosa més ha fet. Ha anat aprovant projectes de llei que no s'han acabat de moure. El que més ha avançat ha sigut la proposició de llei d'amnistia, no?
Exacte. Sentit.
Clar, deixa'm preguntar-te sobre això.
Sí, però no gaires coses més. Toni, no? Més sortint d'unes eleccions, que jo crec que era el moment, a més, de posar les coses sobre la taula, perquè havies convocat eleccions de forma anticipada, no?
Toni, de seguida ens comentes tot això que volies comentar, però abans, ara que comentaves allò de l'amnistia, i que tu ja entens, vens del món del dret i tot plegat. Ara, si Pedro Sánchez dimiteix, hi ha ronda de consultes i hem d'anar a eleccions perquè no es troba algú, bueno, tot això cau?
A veure...
Perquè recordem que hi ha unes eleccions catalanes i en aquestes eleccions catalanes hi ha un candidat que s'ha presentat que es diu Carles Puigdemont,
sí,
depèn d'això.
Sí, sí, sí. A veure, tirem enrere. Primer, el president del govern no pot convocar eleccions en aquests moments, perquè ha de passar un any...
Per això dic la ronda de consultes.
Exacte. Per tant, o sigui, en el cas de que dimitís...
Seria el juliol, oi?
Exacte. En el cas que dimitís, en aquest sentit, el que hauria de fer-se és... el rei començarà la ronda de consultes per proposar un candidat, perquè no es poden convocar eleccions. Uh-huh. No es poden convocar eleccions. Per tant, aquí, què passa ara? En aquests moments, la proposició de llei de l'amnistia...
No es poden convocar, que no vol dir que no hi puguin haver. És a dir, si no surt ningú de la ronda de consultes,
exacte,
anem directament a eleccions.
Ah, exacte, exacte. Però també el que podria fer, escolta'm, jo no dimiteixo, però quan pugui convocar eleccions, convoco eleccions. No seria gaire lògic.
Que seria una mica formes, no? Una dimissió diferida.
No seria gaire lògic, no? Però en qualsevol cas, pues, també podria obrir-se aquesta ronda, fer-se el debat d'investidura, investir un nou president o presidenta, i en el seu cas, amb el mandat que tingués, o bé de continuar la legislatura, com deia l'Enric, no? O convocar eleccions. També podria donar-se aquesta situació, no? Però en qualsevol cas, no estem en moment de convocar eleccions, no es poden convocar eleccions encara. Dos, la proposició de llei de l'amnistia està al Senat. Recordeu-vos que el PP va fer una modificació del reglament del Senat, en el qual deia que en el cas de les proposicions de llei, sí o sí, poden tenir 2 mesos per tramitar-les, cosa que abans no era així, quan el govern... o els grups proponents proposaven que es tramités per la via d'urgència, d'acord? Que només seria en cas un mes. Però, en qualsevol cas, amb aquesta modificació del reglament del Senat que va fer el PP, aquests 2 mesos han de passar. I els faran passar. Fixeu-vos que estan, en aquests moments, el que estan fent és una sessions conjuntes de la Comissió de Justícia i de Constitucional amb compareixences per part d'experts, anomenats pels grups parlamentaris. I els faran passar. Per tant, han de passar aquests 2 mesos encara. Ja portem un mes. Uh-huh. Per tant, un altre mes. En el seu cas, veurem què fa el Senat. Jo crec que el Senat el que farà serà aprovar un vet. Un veto d'aquesta proposició de llei. Recordeu-vos que el Senat el que pot fer és aprovar esmenes o aprovar el veto, que llavors necessita, quan ha de tornar al Congrés dels Diputats, una majoria reforçada per tal d'aixecar aquest veto i aprovar el text. Si no aconsegueix la majoria, que tot sembla que l'hauria d'aconseguir, no? Perquè la va aconseguir en el Congrés dels Diputats prèviament, doncs no hi hauria cap problema. Però, clar, això requereix temps. I, en tot cas, si es convoquen eleccions, quan es convoquin eleccions, tot el que s'està tramitant en aquests moments al Congrés dels Diputats decau amb la legislatura, excepte aquelles proposicions de llei que provenen de les assemblees de les comunitats autònomes i les ILPs, les iniciatives legislatives populars. Són les úniques coses que es mantenen d'una legislatura per una altra. Tot l'altre decau. Per tant, la proposició de llei, si no s'aprovés abans de la convocatòria d'eleccions, dissolució de cambres i nova convocatòria d'eleccions, decauria també.
Enric, torno a fer errat, eh? M'ha dit el Toni, pregunta-li això a l'Enric, que en sabrà més, li pregunto a l'Enric. Tu creus que hi ha estratègia del Partit Socialista, després del que hem vist aquest darrer cap de setmana, d'unificar l'esquerra entorn del socialisme? I, per tant, aprofitar per carregar-se, doncs...
Sí,
satèl·lits,
el fet personal i estratègia política, doncs bé, això ho aclarirem els propers dies. És legítim, després que cadascú faci la valoració que vulgui, de com aprofita les circumstàncies. En tot cas, que el president pugui ajudar a reforçar i a cohesionar l'esquerra al voltant del govern, al voltant de l'esquerra, als comuns ens sembla una bona estratègia, en el sentit, és el que esperàvem. De fet, masses vegades el Partit Socialista arrossega molt els peus amb algunes mesures, amb algunes polítiques. Amb el plurilingüisme, amb l'amnistia li ha costat, i tot i que ho vam proposar alguns molt abans. Per tant, que el Partit Socialista sigui actiu en polítiques d'esquerra i tingui impuls, depèn de que hi hagi algú que el va esperonant des de l'esquerra i amb altres temes, doncs altres partits. I és el que aspirem, que es mantingui a l'Estat, i per tant benvingut aquesta diguéssim, fer pinya, i tant de bo pugui passar també a Catalunya, que és el, no, el que ara estem debatent els catalans, de quina ha de ser la composició del Parlament i quines aliances sortiran i poden produir-se, i amb quines pesos, diguéssim, de cadascú, perquè els pesos sí que determinaran exactament allò, el gramatge, diguéssim, de radicalitat o d'innovació o de transformació del govern. Un partit socialista sol pot tendir a ser molt, molt, molt poc ambiciós. Quan necessita dels socis, és ambiciós.
10 minuts i sortirem de dubtes. Àngel.
No, ara estava pensant que, esclar, un efecte cada vegada, ara ja és especular per especular, però dic, per omplir aquests minuts que ens queden, d'una banda veig que diu que aquest matí ha anat i li ha dit al rei el que pensava
sí,
fer.
Sí, sí,
aquest
sí, sí,
ha anat a la Zarzuela. No, esclar, una moció de confiança, jo crec que seria una sortida entre mitja, entre marxar i tot aquest embolic de generar eleccions, i crec que podria tenir un efecte positiu de cara a dir que ara el Partit Socialista, que és que jo crec que ell també es deu sentir molt apretat, a part de per aquestes circumstàncies familiars i pels atacs de la dreta i l'extrema dreta a nivell personal, atacs repugnants de tots els punts de vista, també es deu sentir molt pressionat, doncs, per Junts, per Esquerra Republicana, per Podemos, és a dir, i aleshores jo crec que la moció de confiança també li donaria una certa fortalesa, perquè és clar, és que tots aquests grups en aquest moment, particularment Junts, que és el que sempre està una mica més dubtant de si donar o no donar suport, doncs home, ja saben que l'alternativa, ja saben quin és, el senyor Abascal, amb els tirants amb la bandera espanyola, enarbolant l'àliga i cridant el que crida. Aleshores, és clar, jo crec que això també el podria reforçar una mica, dir, bueno, nois, d'una vegada enteneu, aquí en aquest moment, amb aquests resultats, hi ha això o hi ha allò, i no hi ha més. Segurament no us agrada totes les polítiques que fem, i segurament és difícil juntar personal i ideologia de Junts o del Partit Nacionalista Basc amb Podemos. És difícil, ja ho entenc. Mm. Però de dir, nois, aquí s'ha de sumar, perquè l'alternativa, tantes vegades, moltíssima gent, i acabo, moltíssima gent, segurament jo mateix, i potser algun dels que estan en aquesta taula, anirem a votar aquest proper dia 12 amb cap entusiasme, sinó amb el mal menor. Com el mal menor votarem. Aleshores, és probable que aquesta posició del mal menor reforci una mica la posició del Partit Socialista, i concretament de Pedro Sánchez, dient, escolteu, doncs d'una vegada mulleu-se. És aquest el govern, com deia l'Enric, hi ha el que hi ha, i l'alternativa, ja sabeu quina és, no maregeu més el perdiu. Per tant, polítiques pactades i endavant amb aquesta, amb aquest país que necessita aquest canvi cap a, insisteixo, cap a polítiques, diguem-ne, que millorin les condicions de la gent i, per tant, que jo qualificaria des d'aquest punt de vista de progressistes.
Per cert, que no ho he dit, després de Pedro Sánchez s'espera també compareixença de Yolanda Díaz. Just després de Pedro
Sánchez...
És clar,
és lògic.
Sí, sí, clar.
L'altra part del govern, no? Que repercuteix.
No, jo crec que, bueno, començarà aquí un carrusel de compareixences que no acabarem mai.
Perdona, el que sí que he vist, i ara ho dic en confiança, el que he vist molt fora de joc és el Partit Popular amb les seves reaccions. Ah, crec que no ens mereixem a aquest país algunes reaccions que he vist forassenyades i que no estan entenent tampoc el moment, cosa que ens hauria de posar en valor, no? Precisament el que deia aquest mandat del juliol, perquè és preocupant el grau d'agressivitat, com s'està plantejant la cosa. A mi sí que em preocupa. I que vol dir quin escenari podria arribar si les coses, no?, anéssim a un escenari d'eleccions estatals.
De fet, per això crec que la qüestió de confiança no té gaire sentit, perquè fixeu-vos que totes les forces polítiques que van a recolzar la investidura de Pedro Sánchez ràpidament van reaccionar dient, escolta'm, nosaltres ho tenim clar,
Està clar, per tant,
però això reforça... Sí que és cert que amb tota la seqüència d'eleccions que hi ha hagut, autonòmiques, hi ha hagut una estratègia, per les estratègies dels partits, lògicament electorals, que t'has de diferenciar en eleccions, perquè és el que toca, no?, marcar, diguéssim, una mica la línia política de cada partit. Clar, hi ha hagut unes tendències centrípetes que han dificultat
o que han fet que algunes polítiques no poguessin sortir endavant. Per tant, una moció de confiança posaria, diguéssim, negre sobre blanc sobre la taula, quina és la majoria de govern, i per tant, podria permetre un reimpuls, a dir, val, hi som tots, doncs som-hi, no?
És cert, Enric, però...
En aquest sentit ho permetria.
Però fins a quin punt, una mica crec que s'ha de preveure...
Toni, queden 6 minuts.
Exacte. Fins a quin punt...
Tot en condicional, perquè no sabem què passarà.
Sí, sí, exacte. Però fins a quin punt...
Queden 6 minuts.
Una moció de confiança et faria tornar a renegociar amb tots els partits que tenen suport?
No, no, crec que ara ningú es podria amb unes eleccions catalanes, almenys per part dels partits catalans, i em consta que, a més així, quan es parla de manera informal, cap partit català dels que han donat suport a la investidura al juliol, vull dir, al mes de novembre, es podria permetre ara fer caure el govern de la majoria. Crec, perquè li podria... Això crec que podria impulsar...
Ni Junts?
Reaccions de cap a les catalanes. En comptes, una dimissió sí que obligaria una renovació de govern i hauríem de veure com es posiciona. O sigui, obre més escenari una dimissió que una comissió de confiança. Va. Però, bueno, ja et dic, ens queden... Estem en temps de descompte, eh?
Sí, ja han passat un minut.
És que fixeu-vos, això podria ser posterior a les eleccions a Catalunya. O sigui, de fet, el Congrés dels Diputats, en aquests moments, segons la seva agenda, no es reunirà fins al dia 21 de maig. Per qüestions d'eleccions, per qüestió de festes... Aquesta setmana és evident, no? La setmana que ve hi ha eleccions el diumenge a Catalunya i la següent, el dia 15, es festa a Madrid. Per tant, en aquest sentit, hi cabria la possibilitat. Però jo crec que això no reforça res. Fixeu-vos, i tot i reconeguent que en aquesta legislatura les coses estan complicadíssimes, perquè requereixen tants vots a favor de tantes forces polítiques que la negociació és així. El que passa és que, repeteixo, totes aquelles iniciatives legislatives que el govern ha enviat al Congrés dels Diputats, cap d'elles s'ha mogut encara i ni s'ha entrat en negociació. Per què? Per la dificultat que té el govern en aquest sentit de sumar majories suficients. Això ho reforçaria o no ho reforçaria una qüestió de confiança? Jo crec que no. Però bueno...
Hi ha una cosa, Enric. El president Puigdemont ha deixat molt clar... i, per tant, compta amb la posició de Junts, ha deixat molt clar de dir vincular les catalanes amb les espanyoles, i, per tant, aquí podria ser una jugada de billar, de dir, aneu en compte, perquè segons quines majories formeu, que ja n'hem après de l'Ajuntament de Barcelona, on es van ajuntar Podem, el Partit Popular... O sigui, tothom es va ajuntar per fer fora el senyor Xavier Trias... El Puigdemont ha dit clarament, compte del que feu, perquè si guanya el Partit Socialista, però per formar govern feu segons quines coses, faré caure el govern espanyol. Ho ha dit clarament. Clar, jo no dic ni de bon tros, perquè em semblaria un excés, que en aquest moment el president Sánchez hagi vinculat els dos temes, però seria molt difícil que el president Puigdemont també articulés aquesta amenaça si hi ha una moció de confiança a la qual tu necessàriament, si no vols els altres... has de fer confiança amb el president Sánchez. És a dir, que això és un entreball, a dir, que són jocs de billar, però jo crec que el de l'Ajuntament de Barcelona ha passat a molts llocs i a molts pobles, combinacions d'aquestes en sentit contrari, vull dir, fent fora a qui sigui per tal. Però, esclar, Barcelona és la capital, i va ser una estratègia que és impecable des del punt de vista democràtic, que és impecable i que, per tant, no es pot retreure de cap de les maneres, llevat de que potser, Enric, la senyora Colau no va ser prou clara abans. És a dir, quan diu... Ara ens estem remuntant a èpoques passades i potser no ve a tom, Joan, perdoneu. Però vol dir que això forma part d'aquestes coses que bon generen allò de dir que en Puigdemont digui... Quan ella va dir, de cap manera formaré part ni acceptaré, diguem, un recolzament del Partit Popular perquè l'alternativa, el qui sigui que guanyi les eleccions... Clar, llavors excusa dir, no, és que el senyor Trias és de dretes. Home, bueno, és de dretes.
No, perquè potser no ve tot, ara.
Perdoneu, Enric. 10 segons.
No, és simplement dir que, precisament, que no estem al govern, als comuns, a Barcelona. Sí, sí. Simplement va ser un vot que, a més, no es va pactar ni amb el PP. Simplement l'opció, les bases dels comuns van decidir que preferien un alcalde socialista que un altre. I, per tant, això sí que ho vam resoldre, perquè és un procés democràtic dins de la interna del partit. És l'escenari que surti, nosaltres sempre ens hem compromès amb governants esquerres.
Deia 10 segons, ja ha passat aquests 10 segons. 10 segons jo, Òscar López, Félix Bolaños i el rei a aquesta hora coneixerien la decisió de Pedro Sánchez. Però de seguida ens ho explica tot plegat Júlia de Julbe a l'informatiu de les 11.